els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Desembre baixen les temperatures, però el que no decau és el nivell d'elegància del nostre convidat, que és el professor Manuel Manonelles. Com estàs, Manuel?
Home, si et diuen això, més que encantat, que vols que et digui, si no?
Això ho ha escrit d'una noia de Terrassa, eh?
Ja.
T'ho imagines o no qui és?
Sí que ho imagino. Tot sí, una jugadora de hockey, a pesar de ser de Terrassa.
A pesar de ser de Terrassa.
Però no, aquí l'elegància és compartida per la noia, senyora de Terrassa, noia, eh? I sobretot per la presentadora.
Ella, gràcies. Mira, ha compartit tot, però s'ha de dir que la de Terrassa és elegant, també, Manuel.
També.
Jo no sé si et guanya, però esteu a la mateixa lliga, eh?
Bueno, entre senyors de Terrassa i homes de Sabadell fem el que podem.
Exacte. Bueno, dit això, repassem, doncs, com dèiem, les notícies del món. Manuel Manonelles, analista expert en relacions internacionals i professor associat de Relacions Internacionals de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, està amb nosaltres cada 15 dies. Repassem aquesta actualitat del món. I, Manel, avui també molts temes tenim sobre la taula. Començarem per una de les notícies del dia que ens arriba des de l'altra banda de l'Atlàntic, l'indult del fill de Joe Biden, Hunter Biden. De fet, per posar en context, el president dels Estats Units ha concedit aquest perdó presidencial al seu fill, que recordem el passat mes de juny va ser declarat culpable d'haver comprat il·legalment, doncs, una pistola i haver ocultat la seva addicció a les drogues per obtenir-la. Tu com valores aquesta maniobra de Biden? Creus que realment l'acusació al seu fill es tractava d'una maniobra de desprestigi? I com valores justament aquest fet de desdir-se, no? Perquè en un primer moment Joe Biden va dir que no ho faria, que no indultaria el seu fill.
Ara, jo, clar, em sembla molt malament el que ha fet el president Biden. També et diré que la gestió familiar del poder és normalment un dels principals talons d'Aquiles dels líders polítics. Perquè busquem un líder polític que no hagi tingut problemes en la gestió del que significa el poder i de la seva família, no? I, per tant, és un tema...
La mare dels ous, gairebé, eh?
Doncs sí. Bueno, sobretot ara que estem en una societat, doncs, bastant transparent, una societat, doncs, on hi ha rendició de comptes, no? Perquè històricament això passava i no passava res, és a dir, no? Que me'n recordo, un dia estàvem per la Catalunya Nord i tal, i hi havia un monument a un diputat que havia sigut molt procatalanista, bueno, és igual. I era el ministre mort pobre. O sigui, era un monument popular que se li havia fet, això estem parlant d'una persona que havia viscut fa 100 anys, però que li van fer un monument perquè la gent del seu poble, perquè era un senyor que havia sigut ministre, que havia tingut poder i que, en canvi, doncs, no s'havia enriquit de manera normal, no? I això, doncs, és també molt simptomàtic en el context actual, doncs, on hi ha molta més transparència, on hi ha molta més, diguem-ne, supervisió, doncs, d'aquesta realitat, doncs surten més coses, tot és més complex. Tu pots entendre pel costat humà, perquè a més el senyor Biden tampoc és que sigui molt jove, diguem-ne, ja té una edat, i pensa en el seu fill, que tampoc li ha sortit especialment espavilat, i és conscient...
Joe Biden tampoc ha tingut una vida, pobre home.
No, precisament, parlant de fills, doncs... Sí. Doncs és la part que tothom coneix que l'afecta més personalment. I també és cert que segurament si el Hunter Biden no fos el fill del president dels Estats Units, aquest tema ni li hagués sigut un problema perquè ningú li hagués buscat les pessigolles. No? A partir d'aquí, quan tu el que faràs, has fet i faràs, doncs el senyor Biden ja decideix que retira, però el seu partit serà el primer que farà és criticar quan el senyor Trump pugi al poder, primer s'autoindulti ell, perquè per això va guanyar les eleccions, no? Per autoindultar-se.
Però això ho pot fer, eh?
Bueno, ja ho està fent de manera indirecta, és a dir, no fa falta ni que s'indulti. L'estan indultant preventivament. Allò que es parlava de la guerra preventiva, doncs això són indults preventius. Totes les causes judicials que tenia s'han hagut d'aturar perquè, esclar, serà president, el president és immune, i... segons la nova doctrina del Tribunal Suprem dels Estats Units, és una immunitat absoluta durant l'exercici de la seva presidència. Per tant, doncs, es fa difícil després, o es fa més difícil després, criticar altres tipus d'indústria que es faran.
Perdona una pregunta,
no?
Manuel, tu que ho saps tot, si m'ho permets.
Sobretot, sí.
No, però això és així. Manuel Manonelles, li treus qualsevol tema i ell té, òbviament, opinió. I bona. En el cas de Donald Trump, quan acabi la legislatura, després se'l podria judicialitzar o no? amb aquesta...
Depèn de com acabi la legislatura. És a dir, si el sistema constitucional i nord-americà i el sistema de checks and balance, no, d'equilibris, de poders, sobreviu els 4 anys que venen de Trump,
sí,
se'l podria judicialitzar de nou per allò que hagi passat fora del seu mandat com a cap d'estat, perquè no és l'únic cap d'estat que mentre ha manat ha pogut fer el que ha volgut. També n'hi ha d'altres, que déu-n'hi-do. Per tant, en aquest sentit, diguem-ne, suposadament sí, però tots sabem que venen 4 anys on poden passar coses molt estranyes als Estats Units i ningú ens diu que el seu sistema constitucional i institucional i democràtic surti no indemne, no, d'aquesta presidència. Mm.
Què creus que, perquè ara ho estava pensant, a Donald Trump, recordem que d'aquí poques setmanes serà nomenat president dels Estats Units, quines creus que seran les darreres accions de Biden com a president? Manuel, tu creus que li queda...
Això és difícil de determinar. Ells sí que ells estan esforçant molt per intentar tenir algun tipus d'èxit. Allò, sempre volen sortir amb una medalleta posada, i segurament tot el que està passant al Líban tingui més a veure amb ell o no, intentarà de ser presentat, si acaba sent un èxit, com un èxit de l'administració Biden, com el senyor Trump dirà que és un èxit seu, no? Per tant, és difícil, diguem-ne, determinar quines poden ser les seves decisions, perquè més enllà d'indults d'aquesta naturalesa, en aquests moments el president dels Estats Units té poc marge d'actuació. Entre altres coses, perquè ningú entendria que prengués
decisions
molt contundents, doncs, en un context com l'actual. I això també explica que hagi pres aquesta decisió. Per mi, em fa entendre més, no?, que hagi pres aquesta decisió, que és poc estètica, que és poc útil, és molt fàcil que allò es caigui amb tots són iguals, i quan precisament en un moment on l'extrema dreta i la dreta extrema està pujant per tot arreu i és més important que mai que entre tots siguem conscients de destriar el gra de la palla, certs moviments, per molt que els puguis entendre des de la perspectiva humana, doncs no ajuden, perquè allò s'entra dins d'aquesta totum revolutum on les xarxes socials doncs, demostraran doncs, aquest senyor que forma part de les èlits i perdona els seus, i tot això doncs, pot tapar doncs el que per mi realment és el problema substancial, que és Trump, el govern que està nomenant i el que ell representa.
En seguirem parlant, segurament, d'aquest nou govern de Donald Trump, però un altre dels temes que jo aquest matí, quan la senyora Legant de Terrassa m'ha passat dels temes que prèviament li ha passat al senyor Legant de Sabadell, m'he quedat glaçada, perquè és un tema que parla del món i parla de cables submarins. Per què hi ha hagut a aquest moviment al Bàltic, Manuel? I quina lectura n'hem de fer?
Ara, no sabem exactament... O sigui, sabem que s'han tallat 2 cables submarins de fibra òptica. Hi ha sospit... Bueno, sembla ser que això hauria estat provocat per l'acció d'un vaixell xinès que travessava la zona. I aquí hi ha un debat sobre si això ha estat deliberat...
Intencionat o no.
O no ha estat intencionat. Les últimes notícies és que la intel·ligència americana diu que no ha sigut intencionat, però ni el govern suec, ni el govern finès, ni el govern danès ho tenen clar. I no ho tenen clar perquè s'ha descobert, per exemple, que l'armada, és a dir, la marina danesa, des que aquest vaixell danès, xinès va entrar al Bàltic, l'ha estat seguint, perquè no veien clares les seves intencions. No? I, per tant, tot això entra dins d'aquesta situació així molt etèria de la guerra híbrida, no? On també se sap des de fa temps que hi ha vaixells suposadament científics russos que estan navegant per zones on hi ha molt cablejat submarí. No? I el cablejat submarí no és un fet menor, pot semblar... Jo em vaig fer fa un temps un article, no?, i parlava de la paradoxa de la invisibilitat, no? Que com que és una infraestructura invisible no li donem la importància que té. Però resulta que el 95% del que passa pels nostres mòbils, i dic el 95% com a exercici acadèmic, segurament estem al 98-99% de tot el que passa pels nostres mòbils, però per tot el que passa als nostres ordinadors, per tot el que passa per les nostres pantalles, doncs circula a través de les xarxes de fibra òptica dels cables submarins. No? I per tant vol dir que el 80-90% de les transaccions financeres, totes les dades, siguin de trucades, siguin d'expedients mèdics, sigui de qualsevol cosa que es faci, encara que sigui xifrat, és una informació que corre a través d'aquesta immensa xarxa de cables submarins, doncs que cada vegada tenen una importància més vital, no?
Per tant, ostres, jo m'estic quedant parada, Manuel, perquè està d'aquestes donant. Els cables submarins podrien arribar a ser gairebé doncs, estructures estratègiques, no?
De fet, s'estan convertint en l'espina dorsal d'una societat que bàsicament és digital, no? O on la digitalització és tan elevada doncs, sobre la qual no es pot sobreviure. Tu imagina't que de cop i volta es quedem sense internet.
No? I tant.
I diria, ah, no és el WhatsApp. No és el WhatsApp. Si ens quedem sense internet, es paralitzen els hospitals, no es poden accedir als expedients mèdics.
El món es paralitza.
No es poden fer transaccions financeres, no es pot fer cap tipus d'activitat econòmica, fins i tot la més bàsica i l'essencial. No? I el 95, per ser curosos, % de l'internet passa a través d'aquesta xarxa de cables submarins. No? Uh-huh. Llavors, això fa que siguin unes infraestructures cada vegada més importants, que cada vegada n'hi hagi més. Per exemple, a Barcelona fa un parell d'anys es va obrir el primer port de cables submarins, perquè Barcelona, que és tan moderna, que és tan dinàmica, estava bastant desconnectada d'aquesta realitat. Això es va obrir, llavors és un port que ja Sant Adrià del Besòs ha preparat per 8 cables d'alta connectivitat i que això doncs, genera una certa competència en Marsella, que fins ara era el gran element, però això ens fa veure doncs, que els objectius reals que realment poden impactar sobre l'economia, sobre el dia a dia de les persones, doncs canvien i, per tant, sigui un accident que en passen, perquè n'hi ha tants de cables submarins doncs, que hi ha accidents de manera regular, o no ho sigui, doncs canvia molt la forma d'entendre doncs, la seguretat, la dependència i fins i tot la perspectiva militar. Fa uns mesos l'OTAN va obrir precisament un centre de supervisió d'infraestructures estratègiques submarines amb una base militar que té a prop de Londres, perquè recordem doncs, que a l'inici, bueno, vinculat a la guerra d'Ucraïna, doncs, hi va haver l'explosió del Nord Stream 2, és a dir, d'aquest, em sembla en anglès, aquest pipeline, aquest oleoducte. Tan important, però molt més important que els oleoductes en aquests moments
són
els cables submarins, doncs que fan doncs, que els països estiguin connectats i que puguin. Per sort n'hi ha molts, i no depèn només d'un
no?
Però fa unes setmanes hi ha hagut algun tall, per exemple, a prop de Costa de Marfil, i Costa de Marfil ha entrat en caos, perquè es poden pensar que però Costa de Marfil sense internet tampoc pot sobreviure. No? I per tant, doncs, és aquesta realitat, doncs, de nou, no? D'aquesta paradoxa de la invisibilitat, d'unes infraestructures claus, d'una economia completament determinada per la digitalització.
Depenent, no? 100%.
Absolutament, perquè mira, si ara cau el sistema telefònic tradicional, què passa? Doncs pràcticament res.
No passa res.
Ara, si cau, no és un tema només d'entreteniment, que també, i també tota la indústria que hi ha al voltant de l'entreteniment, perquè si tenim plataformes tipus Netflix o d'altres és perquè hi ha cables submarins. És a dir, el 5G no és només possible per les antenes del 5G. Sense la capacitat enorme que té tot aquest cablejat submarí de fibra òptica, i ara fins i tot s'està estudiant la possibilitat doncs, de cables, diguem-ne, encara de més alta potència a través doncs, d'usos relatius a intel·ligència artificial o de física quàntica, doncs sense això no funcionaria la nostra societat. No?
Manuel, fem una cosa, és molt interessant, de debò, ja t'ho deia, jo m'he quedat aturada i dic, mare meva, o sigui, no hem de menys tenir per res els cables submarins, perquè és gairebé una mica...
I com la crisi d'Ucraïna està canviant moltes coses. Per exemple, fa una setmana se sabia que Suècia havia decidit doncs, aturar 13 plans per construir, com es diu, molins de vent offshore, d'aquests que es fan alta, perquè es volia doncs, fer una economia més basada en un sistema molt més sostenible, i per qüestions de seguretat doncs, al final s'ha hagut de renunciar. Tenien un programa molt ambiciós de 13, però no 13 molins, sinó 13 zones de molins de vent, que s'ha suspès perquè es considerava doncs, que si es creava tot aquest mecanisme, els sistemes de protecció que té Suècia respecte als submarins russos, etc., tot el sistema de radars, doncs, feia doncs, que el país quedaria molt insegur en un context de creixement de la inseguretat, en un context on a Suècia, una Finlàndia, una Dinamarca, aquests darreres setmanes, tothom a casa ha rebut un llibret avisant-los doncs, les mesures a prendre en cas de crisi, conflicte i guerra, que posen la guerra al final perquè no t'agafi l'estrès quan reps, però que tothom sap que va d'això, no?
Ara que has dit a Noruega, no et volia treure el tema, però no estan passant la monarquia noruega, no està passant pel seu millor moment.
No, no està passant pel seu millor moment, però diguem-ne, és el seu problema, sincerament. Vull dir que ja està bé, doncs, que per certes proteccions que fins ara...
Ha estat molt gros, Manuel.
És molt gros i és curiós. És curiós, no?, perquè, és clar, suposadament una família reial la més moderna d'Europa,
sí,
no?, perquè integrava doncs, noves, o sigui, formes d'entendre la família...
Clar, per situar doncs, l'audiència,
Manuel... Doncs molt bé, no els hi ha sortit.
Perquè potser igual l'audiència no ha estat el cas, però el fill de Metemàrit, que és la dona del rei, si no m'equivoco...
No, la de l'hereu.
De l'hereu, perdona, clar, que encara no és rei, està acusat, bé, de fet està a la presó.
Està detingut, sí, sí.
Per almenys una violació.
Sí,
sembla ser que la llista doncs, és llarga. Però és que això, de fa quan estem parlant, no? Perquè diria que ha estat la pròpia policia que ha tret el cas, o com s'ha sabut això? Perquè l'estaven encobrint, no?
Sí,
i el mateix hereu.
Jo tampoc és que...
Ho ha seguit el cas.
Sé la informació que he llegit a la premsa, però tampoc no, el meu noruec és relatiu i no ho he sigut amb molta intensitat.
Tu parles noruec?
No. Jo parlava una mica de suec de quan vaig estudiar a Suècia i el suec i el noruec semblen molt, però jo, si he de dir res, em soc en aquests moments, soc incapaç. Per tant, tant com de rus, que vaig fer unes setmanes i tampoc...
També.
Dic, deixa-ho estar. Sí, però en aquest sentit, sí, tot el que sembla ser és que hi havia un cert encobriment del personatge i de les seves activitats.
Correcte.
Pel fet d'estar vinculat a la família reial i formar part de la reial. Ell és fill del primer matrimoni.
Exacte, de Metemàrit.
De l'esposa de l'hereu, però se l'havia integrat completament dins de la família reial noruega i sembla ser doncs, que no és que hi hagi aquí un incident de dubte sobre el consentiment, sinó que era una persona que tenia unes actituds molt agressives, que hauria, sembla ser, comès més d'un crim d'aquests i que, a més, la seva actuació que desbordava la normalitat, doncs ell sempre la defensava de manera oberta, doncs, partint del pas que jo sóc qui sóc, qui sóc de la família que
exacte,
formo part i que els mitjans no diran res.
Se n'aprofitava, un abús de poder 100%.
No, és un abús de poder vinculat, el que dèiem, del poder i...
Del poder i del que pots o no pots fer.
I dels familiars dels poderosos.
Mira,
doncs que...
molt ben lligat. És que, clar, és que estaríem tota l'hora parlant amb el professor Manuel Manonelles, però jo sí que avui et volia demanar rapidíssimament, perquè se'ns ha tirat el temps a sobre, Manuel, parlar de Síria i la inesperada ofensiva dels rebels islamistes, que dius amenaça a reobrir una guerra civil, i sobretot també demanar-te l'opinió per una setmana més que hem de parlar de l'alt el foc al Líban, com tenim aquesta situació a l'Orient Mitjà.
Ara, Síria, com sempre, és un tema extremadament complex, però intentarem fer-ho senzill. Què ha passat? Una cosa inesperada, però que quan l'analitzes l'entens. La lògica no en té perquè és una guerra, no? Hi ha un grup rebel, que és el Front d'Alliberament de Llevant, pensa que allà hi ha tots els grups que vulguis, no? Que ells han pensat, mira, el nostre enemic, que és el règim de Bashar al-Assad, que és un règim dictatorial, té uns amics, té uns aliats, que són els que l'han mantingut fins ara, que estan dèbils. Rússia està focalitzada en Ucraïna i els seus conflictes. Iran i els seus proxis, és a dir, els seus... qui li fa la feina, que és Hezbollah, doncs està també molt vinculada i debilitada, doncs aprofito la debilitat dels aliats del meu enemic per atacar el meu enemic, i doncs ha trobat doncs, que el règim de l'Assad doncs, no s'ho esperava, hi ha hagut una ofensiva, s'ha conquerit pràcticament tota la ciutat d'Alepo, i s'ha conquerit tant i ha agafat tant a contrapeu el govern de l'Assad, que fins i tot al moment de retirar-se les tropes van preferir entregar a l'aeroport civil els kurds, que són uns altres arxienemics de l'Assad, que no pas deixar-lo caure en mans del grup aquest islàmic, no? Que històricament havia estat vinculat al Qaeda, ara no ho està. A tot això, reacció immediata, abans d'ahir, el ministre d'Exteriors d'Iran visitava Damasc, la capital de Síria, aquesta nit entraven milícies pro-iranianes a donar suport al règim de l'Assad, i des de dissabte i també avui hi han hagut bombardejos per part de l'exèrcit rus, a part del sirià, per donar suport. Bueno, es torna a reobrir aquest front, i Israel es torna a posar en estat d'alerta també per aquest front, perquè tenen la percepció doncs, que si Iran entra a Síria aprofitarà per donar suport i aportar armament a Hezbollah a través d'aquesta zona, i hi ha el perill de que es reobri una guerra civil terrible que va començar el 2011, que des del 2020 estava com congelada sota un estat cos, i en el fons jo ho resumeixo amb que l'Orient Mitjà és com una olla de pressió,
sí,
que pot explotar en qualsevol moment, i llavors va sortir la pressió per diversos forats, no? Llavors, mentre la guerra civil de Síria va estar en el seu àlgide i totes les potències regionals gestionaven la pressió en aquell conflicte, Israel va estar tranquil. A la que es va calmar Síria, la tensió va sortir per una altra banda.
Clar.
I ara que es comença...
És com una olla a pressió, si m'ho permets, Manuel.
Efectivament, és el que t'estic dient. És una olla a pressió que quan no surt per aquí, surt
per l'altra.
No? I llavors, mentre tots els països, perquè aquí està ficat tothom,
vull dir,
Estats Units dona suport als kurds,
sí,
Turquia dona suport amb aquests rebels islàmics,
tal qual,
Iran i Rússia donen suport a Damasc, doncs tot això configura una situació molt complexa, doncs, que ens porta a la situació.
Mira, dos minuts. A Líban, què passarà?
Bueno, tant de bo, hi hagi l'alto foc, diguem-ne. S'ha arribat a un preacord d'alto foc, segons el qual, bàsicament, tornaríem a l'acord que ja es va fer després de la guerra del 2006, que va durar, bueno, depèn de com, fins al 2009, pel qual, suposadament, Israel es retiraria, deixaria d'atacar al sud del Líban. En paral·lel, Hezbollah s'hauria de retirar dels 30 quilòmetres que hi ha entre la frontera d'Israel i Líban, cap a l'interior. Aquests 30 quilòmetres passarien a ser ocupats, com ja s'havia pactat en el seu moment, per l'exèrcit de Líban amb suport internacional, i indirectament es pactaria que Hezbollah es calmés una temporada i no ataqués més Israel. No? Aquest suposadament és l'acord al que s'ha arribat. A partir del moment que hi ha aquest preacord, doncs, clar, tots els ciutadans que s'havien refugiat han començat a córrer i a tornar a casa seva. Israel ja ha tornat a fer avisos dient que aquest acord encara no està del tot tancat, i s'estan les negociacions en aquest àmbit. Com dèiem, per una banda, Biden té interès de demostrar que això és un últim element del seu llegat. Si això acaba passant, Trump dirà que això ja ho ha fet ell un parell de trucades, etcètera, etcètera. A mi encara he acabat d'entendre per què Israel està fent aquest moviment en aquests moments. No acabo
no,
de...
No ho has... No els
es podia entendre des de la perspectiva que ells saben que si entren a fons amb aquest tema al Líban, tornen a estar en Gaza perquè amb Hezbollah no acabaran.
D'acord.
Llavors no volen fracassar.
Ah.
Val? Llavors volen trobar un acord,
val,
que els posi en una situació de dir, bueno, és que nosaltres...
Sí. O sigui,
volen tornar a ser una mica els bons i no només els dolents, i així poder-se concentrar en Gaza, perquè en Gaza ja està clar que l'exèrcit israelià s'hi quedarà per anys.
Sí.
I la gran obsessió de Netanyahu, que és Iran.
Dit això, tanquem aquest mapa mundi amb el professor Manonelles, i una pregunta, si més no, també important. Has fet ja el pessebre, Manuel?
No he fet el pessebre. Diumenge es va fer el pessebre a casa dels pares, i pel pont de la Puríssima, com mana la tradició, que és quan toca, es farà el pessebre a casa dels pares. I després de fer el pessebre,
sí,
es farà l'arbre de Nadal.
Ah, primer... o sigui, l'ordre és així. Primer, sí, el pessebre i després l'arbre de Nadal.
Sí, sí. I estarà fet, clar, abans de Santa Llúcia.
Santa Llúcia, que recordem és el 13,
sí, sí,
de desembre.
I si estarà fins al 2 de febrer, fins a la Candelera.
Fins a la Candelera, que no es pot treure.
Bueno. Llavors, ara, com que hem petits, fem allò que en teoria no s'ha de fer, que és posar caganer.
Per què dius que en teoria
la
no s'ha de fer?
El món pessebrista, el caganer mai li ha agradat.
Mai li ha agradat.
Val? I després hi ha l'altra cosa, que això trobo que fa gràcia als nens també, que és que l'any Jesús no apareix fins al 24 a la nit.
24 a la nit. I l'altra gràcia, que també a mi m'agrada molt, és com es van acostar als reis.
Sí,
això és un clàssic, Manuel.
Sí, sí. I pues tornen.
I després
fins
tornen.
Fins al 2 de febrer van tirant. O sigui que una mica de camí s'ha de fer.
Mira, hem fet molt camí avui amb el Manuel Manonelles, analista i expert en relacions internacionals i professor associat de Relacions Internacionals de Blanquerna. Com sempre, un goig tenir-te, Manuel, i escoltar-te. Que vagi molt bé.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.